A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
10.45, 5.45, va, anem a camp obert. Heu afinat que des de fa ja uns dies, podríem dir unes setmanes, hi ha una presència massiva d'unes petites papallones que voletegen per tot arreu. Es tracta de la Vanessa dels Cards. I avui tenim amb naltros en Santi de Navet, en Santi Costa Joan, que ja sabeu que és biòleg, i a més també doncs, un dels integrants del Catalan Butterfly Monitoring Scheme, que és aquest projecte que es porta a terme per controlar la població de les papallones, que no deixen de ser un fabulós bioindicador de com està la natura als nostres entorns naturals. Molt bon dia, Santi, benvingut.
Molt bon dia a tots.
A veure, explica'ns, aquesta Vanessa dels Cards, t'ha sorprès la seva presència amb tanta quantitat a la nostra illa?
Bueno, sí, no. És a dir, sí, perquè no és habitual que hi hagi aquestes quantitats tan, tan grosses, però d'una altra banda és una espècie que tenim perfectament coneguda, que segurament és l'espècie més estudiada de papallones, juntament pot ser sense monarca, que és una altra d'unes migracions també espectaculars. I aquest tipus de migració el fa cada any, el que passa que no el fa amb aquestes quantitats, i això ja depèn de diverses condicions.
És una papallona petitiva, no?
No, és a dir, és una papallona, però,
com a, és petita,
però com a papallona, no com a papallona és grossa. És a dir, és de ses vistoses i de bon tamany que es poden veure.
Per orientar els oients, com és de gran, quin color té...
Ah, bueno, pot tenir 8 o 9 centímetres de... Sí, però clar, en tenim de diminutes. Vull dir, com a papallona és una bona papallona a nivell de tamany.
Fins a 9 centímetres, diguem, de gran?
Sí.
Molt bé.
Sí, i té d'uns colors més clars de taronja, amb negre, amb puntes de ses ales, amb taques blanques, vull dir, és un tipus de papallona que sé que l'has vist alguna vegada, és molt fàcil de reconèixer.
És una papallona, com apuntaves tu, Santi, que en la seva ruta migratòria passa anualment per Formentera, però amb la quantitat d'enguany doncs, no l'havíem vist almenys recentment.
No, jo de fet fa 5 anys que estic fent el projecte aquest de CBMS i cap any havia trobat aquesta quantitat. Sí que estic en un grup de WhatsApp que es dedica bàsicament en això, a insectes o odonats en general a papallones, i me diuen que en el 2019 hi va haver una explosió similar. Jo el 2019 sí que observava, tot i que no tenia aquest projecte, i no recordo aquesta quantitat. És a dir, des que jo m'ho mir, que aquesta quantitat no l'havia vist, tot i que sí que hi ha anys que per les condicions climàtiques es donen aquestes explosions.
Apuntaves que passa per Formentera en la seva ruta migratòria. Quina és aquesta ruta migratòria de la papallona dels Cards?
En realitat va fent parades, és una cosa curiosa, perquè aquesta parteix des d'Àfrica i té una ruta estudiada que, bueno, va pujant, viu una primavera eterna, diríem, perquè va pujant en latitud. Clar. I a mesura que va pujant, les condicions climàtiques són similars per tot allà on es troba. Però, ja ho vàrem comentar una altra vegada, la mateixa papallona no parteix de l'Àfrica i arriba a Suècia. És a dir, aquesta papallona arriba a les illes, per exemple, o a altres llocs d'Espanya, deposita ous i pot continuar el viatge, però no duren més allà d'unes 4 setmanes. És a dir, l'adult viu unes 4 setmanes. Què passa? Que la pròxima generació torna a sortir, agafen camí les que han nascut a Formentera i se'n van, jo que sé, a França. De França tiren cap a Anglaterra. Arriben a Suècia, això està molt ben documentat. És una espècie que està molt ben documentada tots els moviments que està fent. I després tornen a baixar altra vegada en bones condicions climàtiques, perquè sempre, degut a la latitud, anem canviant aquestes condicions. Però quan aquí, per exemple, tenim bona primavera en març o abril, que t'he de dir, pel nord d'Europa aquestes condicions es donen en juny o juliol o agost, fins i tot. És a dir, elles van agafant sempre unes condicions en què estarà florit, en què hi haurà menjar i en què trobaran les plantes necessàries per depositar-hi ous i continuar les generacions. Al final de tot el recorregut partint d'Àfrica i tornant a Àfrica.
Àfrica, quina banda d'Àfrica?
En principi nord d'Àfrica, però també és transsahariana, vull dir, es pot trobar en el Sahel.
Sí. Mare de Déu!
I es poden dar fins a 8 generacions, per quan ha tornat a Àfrica i ha fet tot el recorregut.
Viatge d'anada i tornada, 8 generacions de papallona.
Entre 6 i 8 generacions, perquè canvia lleugerament i poden viure alguna una miqueta més, una miqueta menys, però realment totes les papallones tenen un cicle similar en quant a reproducció. És a dir, tenim un adult que posa ous, de ous surten unes orugues, de les orugues surt una pupa o crisàlida i d'aquesta surt una papallona adult d'altra vegada. Totes fan aquest procés, sempre. I per tant, un adult pot viure un mes. Els ous duren unes 2 setmanes. La pupa entre setmana 10-12 dies. Per tant, fem un procés que amb unes 5 setmanes, 6 setmanes, s'ha completat tot un procés. A partir d'aquí és una generació nova. Són unes altres papallones, no són les mateixes. Per tant, és impossible que parteixi en febrer o març des de l'Àfrica, torni en octubre, per exemple, altra vegada a l'Àfrica, és de quants mesos estan parlant, de 6 o 7. Cada generació en dura un i poc, clar, 2 màxim. Vull dir, això són 6-8 generacions, depèn de
I està,
una mica.
Però, pel que entenc, està pràcticament sempre en moviment, no? Si no és que migri, arribi i s'estableixi, sinó que quasi és arribar...
Està uns dies, ara mateix a Formentera la podríem trobar damunt Frígola, bàsicament. És molt generalista, és molt generalista, li agraden quasi totes les plantes, però sí que hi ha una sèrie de plantes que li agraden més. Es diu Descarts perquè li agraden molt Descarts. Però també Frígola, jo allà un mes la veig a Frígola, és una passada, la Frígola de Sant Joan, aquesta que tenim ara tan florida i tan olorosa. Ara, n'hi ha verdaderes barbaritats. També una altra planta que es diu escabiosa, també de color rosa i que també és abundant i que també floreix molt ara o una miqueta abans o per aquí està. També n'estava ple. I llavors la trobes a altres plantes. Igualment, així com hi ha papallones que la planta nutrícia és una i estan damunt aquella i necessiten aquella per reproduir-se, aquesta no. Es pot reproduir divers damunt malves, damunt cards, es pot reproduir damunt plantes molt diverses.
Bé, aquesta papallona que tu has detectat amb tanta quantitat de Formentera, de fet, en Santi, com que participa en aquest CBMS, no?, de monitoreig de les papallones, en aquest cas allà on viu, que és a la Mola,
sí.
Doncs tu cada dia fas un... regularment fas un recorregut d'uns 2 quilòmetres i vas comptant doncs, el tipus de papallones que veus, quantes n'hi ha, etcètera, etcètera.
Sí.
En el cas de la Vanessa dels Cards, quines dades has obtingut en el teu recorregut de sempre?
A veure, això és un dia per setmana, des de març a setembre. És un dia a la setmana. No hi ha un dia determinat, jo puc sortir una vegada un dilluns i un altre un dimecres, però ha de ser una vegada per setmana. No ho puc fer 2 vegades en una mateixa setmana perquè el programa ni tan sols em deixaria introduir les dades. Això està pensat així. Aquesta Vanessa és coneguda, sempre surten dades, o pràcticament sempre. A vegades a ple estiu igual no n'hi ha cap. He arribat a fer recorregut sense cap. I... els màxims he fet comptatges de 100 i pico, però és que aquesta vegada em vaig comptar 1.500 amb un sol itinerari i ja dic, ja ho posava inclús en les observacions perquè jo omplo una dada i llavors hi ha observacions i en les pròpies observacions vaig posar aquí hi ha un tram en què les dades són aproximades. Jo no, és impossible comptar, no hi ha metodologia possible que et permeti comptar quan hi ha un vol constant per tots els cantos. I a veure, tu tens una metodologia a seguir, que són, tu comptes 5 metres, 2,5 per cada banda, vull dir, tens un itinerari de 5 metres d'ample. Si estan per fora d'aquí no els pots constar. Tens 5 metres per davant per comptar. No pots comptar tampoc si la veus allà a 20 metres per davant. Vull dir, hi ha unes metodologies a seguir. I normalment, quan fas un recorregut d'aquest tipus, home, jo duc un paper, no?, una llibreta, i vaig apuntant, vaig fent reietes, i són reals, són dades reals, vull dir, he comptat 30, n'hi havia 30, almenys n'hi havia 30, no sé, vull dir, n'hi pot haver 2 més o 2 menys, no sé, et pots equivocar, però hi són. Quan en comptes 1.500, si es compta 1.500 et diuen que són 1.800 o 2.000, també m'ho crec, perquè estic segur que em quedo curt, perquè un moment determinat no dones abast a comptar tot el que veus. Per tant, segur que m'ha quedat curt en aquests casos. Vull dir que m'ha quedat per davall.
Fins quan és previsible que estiguin a Formentera?
Bé, aquesta papallona, com deia abans, depèn d'unes condicions climàtiques. Aquestes condicions climàtiques que s'han dat enguany han estat de pluges abundants en el nord d'Àfrica durant els mesos d'hivern i inici de primavera. Què passa? Que hi ha més vegetació, en més vegetació hi ha més flors, hi ha més possibilitats de reproducció i, per tant, es forma unes concentracions abundants d'aquesta papallona. A més, abans hi ha hagut uns vents favorables a un moment determinat que porta que hi hagi una onada d'aquest tipus. Quant dura? És difícilment previsible, però jo crec que està baixant ja. Jo aquests dies en veig bastantes, però no aquella quantitat tan enorme que hi havia. Aquestes ara aniran seguint camí cap al nord, aniran fent el seu desplaçament, aturaran possiblement a França, fan una altra parada cap al sud de França, en fan a Anglaterra i en fan altra vegada cap al nord, cap a la tundra sueca, escandinava en general, i després tornen a baixar. Això per el que fa en el nostre indret, perquè aquesta papallona és molt cosmopolita. Aquesta papallona es troba a Amèrica, també. Es troba a Àsia. Vull dir, es troba pràcticament per tot. Jo he llegit que l'únic lloc que realment no es troba seria l'Antàrtida. Sud-amèrica no n'hi ha, tampoc. Ah. No n'hi ha. Però tot Nord-amèrica sí. En fi, és molt cosmopolita. Es troba per tot arreu. Però migra en vertical. I migra molt en línia recta. Vull dir, no va fent dispersions, ah, sí? No sé què hi hagi temporals que se'ls emportin.
Clar, jo estava pensant, clar, de les costes del nord d'Àfrica fins a Formentera, això són gairebé 200 milles.
Sí, però volen de pressa, eh? En condicions favorables. És difícil calcular, perquè això no és un ocell. A un ocell me li poses un transmissor, me li poses una anella, aquestes no. Aquestes no. És a dir, és un insecte que no pesa, de cap manera pesa un gram, pesa 0,2 o 0,3 grams, vull dir, és que són molt livianes. Però es calcula que poden volar a 40 o 50 km per hora, en bones condicions.
Wow.
És a dir, però si van de pressa, és que tu en veus algun aquí passant i tu la veus que passa de pressa. Jo no sé si 40, però 30 segurs, i 40 possiblement. És a dir, és molt difícil estudiar les papallones, és molt difícil en quant... A que no sé, el que et deia abans, d'un ocell tu tens un registre més senzill i li pots, i fins i tot se'ls hi han posat transmissors, que després, home, això clar, és impossible, clar. No li pots posar un transmissor a una papallona, però s'han fet estudis molt, molt, molt curiosos. Una gent d'Estesic aquí d'Espanya mateix va estudiar aquesta papallona també en el continent americà i trobava restes de pol·len que eren de plantes europees. Vull dir, un moment determinat per temporals, pot anar a parar a Amèrica. Vull dir, no és la seva ruta migratòria, però en determinades condicions i en temporals t'ho fa. Igual que la monarca, que era pròpiament americana en principi, ara me la trobam criant, bueno, visquent a Espanya, és a dir, ha fet la ruta inversa. I quina manera d'estudiar-ho? Bàsicament, bueno, era una qüestió d'isòtops i tal, però llavors també estudia grans de pol·len, veure a quines plantes perteneixien i veure on es troben la distribució d'aquestes plantes, per tant tu dius, bueno, si aquesta papallona du restos de pol·len de plantes europees, és que ve d'Europa, no? Vull dir, i s'han fet, ja t'ho dic, jo crec que la més estudiada es va editar un pòster, també els TBMS aquests, un pòster preciós on es veu totes les rutes i parades des del nord d'Àfrica, com va fent d'anada i tornada. Ja t'ho dic, és molt, molt estudiada aquesta, perquè és vistosa, perquè és grossa, és bona de veure, i és de les més migratòries. Llavors hi ha que no es mouen, que estan sempre en un mateix lloc, altres espècies, me'n refereixo.
Ara estem en una onada de calor que doncs perdurarà, ens va dir en Joan Mas, el nostre home del temps, que almenys fins dimecres o dijous.
Sí.
Això pot afectar a la presència de papallones?
Sí, a veure, les papallones volen quan hi ha sol, si no, no volen. Vull dir, són termorreguladores, si no tenen temperatura adequada, no poden volar. I necessiten menjar, necessiten flors, necessiten pol·len, necessiten libar de ses flors, però sense calor s'aturen. De fet, el que et deia abans, que hi ha uns protocols per fer recompte i per quin dia has de sortir, amb un dia de molt de vent o amb un dia que no hi ha sol, no surts, vull dir, no pots fer recompte, perquè no seria vàlid. Ha de ser un dia de bon sol, i aquesta particularment li agrada molt el sol, i tu a vegades la veus damunt una roca soleant-se o damunt una planta prenent el sol, simplement aturada, i que és carregant piles d'alguna manera, carregant bateries aquí.
Déu-n'hi-do, o sigui, necessiten calor.
Sí, necessiten calor.
Una altra cosa és que després, si la calor seca les plantes...
Això és una altra... Clar, necessiten calor, però al mateix temps necessiten menjar, necessiten plantes. No, això està clar. Vull dir, necessiten pluges i que hi hagi... Per una altra banda, que plogui, tampoc els afecta excessivament. No volen aquell dia. però es resguarden cap davall una fulla i tal, i allí aguanten. Acaba de ploure, acaba de fer un xàfec impressionant, però se que fa solet, tu ja els veus, són un poc com les sargantanes, se que fa solet, solet en una paret, doncs pues aquestes una mica igual.
Escolta, volem agrair també al biòleg, col·lega teu, en Xavier Masferrà, que és el que ens deixarà les fotos per publicar, perquè la gent vegi exactament doncs, a quin tipus de papallones ens referim.
Sí, jo crec que avui en dia els coneix tothom, eh? Vull dir, jo no havia vist mai un ser tan diminut aixecar tanta pols a les xarxes socials, això
sí, eh?
Però jo no havia vist mai que un insecte aixecàs aquesta expectativa. Jo tot, es cobris qualsevol i tothom, bueno, tothom no, però veus quantitat de gent que té fotos d'aquesta Vanessa i altres que ho comenten, en fi.
Saps per què li diuen, va, dels cards, perquè li diuen els cards, sí. Però Vanessa, perquè...
No sé exactament d'on surt aquest nom. Hi ha una altra espècie que també és Vanessa Atalanta, que també és abundant aquí.
El nom científic, Vanessa, sí. Cardui, també sí. Manté el nom Vanessa.
Sí, Vanessa, sí. Cardui. Cardui està clar que ven a cards. Sí, la Vanessa, sí. És un nom més antic, però hauria de buscar etimologia, cosa que no he fet. Cosa que no he fet en cap moment. Però, evidentment, té una explicació, vull dir, els noms sempre es posen en relació a algun aspecte de l'animal en qüestió.
Santi Costa, biòleg, avui ens ha il·lustrat sobre la presència d'aquestes papallones tan polides, la Vanessa Cardui, a la nostra illa, que segueixen la seva ruta cap al nord d'Europa fins a terres escandinaves. Déu-n'hi-do, després tornaran de baixar d'una altra vegada, les tornem a veure per aquí. Quan més o menys se suposa que les veurem?
En principi, es poden veure diferents èpoques, però jo durant el mes de juliol i agost, per exemple, hi ha anys que no en compt ni una. A partir de setembre se'n torna a veure alguna, i a vegades són més abundants a octubre, quan ja no es fa aquest programa. El programa acaba a final de setembre. Per tant, jo els grans recomptes sempre els tinc de primavera-estiu.
Maig-juny.
Maig-juny, bàsicament, però els veig a partir de març, ja en comença a comptar alguna. Però maig-juny és el gran recompte.
I, escolta, la gran incògnita... Com saben la ruta? O sigui, per què van cap al nord?
Vull dir,
com...
Això passa en tots els animals, vull dir, yeah. Està clar que tenen... En aquest cas jo crec que és més una orientació climàtica, però hi ha moltes espècies que s'orienten en funció del magnetisme, dels camps magnètics, en sus pardals està comprovat que això ho fan molt. Jo que sé, és que et perdeix un xerren àrtic de Suècia i t'apareix a l'Antàrtida. Vull dir, perquè saben la direcció, no sé, i van en línia recta. Hi ha espècies que els hi posen un transmissor i et parteixen de Suècia, ni viu una que havia arribat a Nova Zelanda, i per lo vist els altres anys també fan aquesta ruta. En fi, és molt curiós, molt curiós. I mos trobam espècies com els virots, que aquí surten els adults ja se'n van, i de repent surten els joves d'escau, perquè ja no tenen menjar i surten, i fan la mateixa ruta migratòria que els adults, i no els ensenyen, perquè els adults ja s'han anat. Està clar que és una gravació genètica, que la duen, que la porten i que els hi permet fer aquest recorregut. Mos costa arribar exactament a les causes últimes de per què ho fan.
Santi de Navet, Santi Costa, sempre és un plaer tenir-te aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.